4 i un minut de la tarda. Què tal, com estan? Salutacions cordials. Temps de prèvia esportiva del cap de setmana a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest fred, divendres 6 de febrer de 2015. Tenim d'entrada la jornada futbolística, la número 20 en la segona com a tercera catalana. Aquest cap de setmana hi ha futbol, el que ve no. Recordin que el cap de setmana que ve és carnaval i, per tant, la competició futbolística s'aturarà, com unes quantes més. De fet, el cap de setmana que ve, si no recordem malament, només hi haurà rugby i bàsquet. La resta faran aturada pel carnaval. Com diguem, aquest cap de setmana, 20a jornada, la segona catalana, el Sobrense, després de la gran victòria aconseguida al camp del Sant Cugat, se les veurà amb el darrer classificat. La penya Unió Màlaga serà el proper visitant al municipal de Badols aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda. Bé, l'objectiu no és un altre que intentar sumar 3 nous punts en aquesta lluita tan bonica que s'està produint en els 4 primers llocs de la classificació. I el Sitges, que té un repte d'alta volada, com es diu en aquests casos, visita el sempre difícil camp del Sant Pere Molanta aquest diumenge a partir d'un quart d'una del migdia. En fi, farem prèvia d'aquesta jornada futbolística, futbol base, de la Nacional Juvenil, per exemple, la Blanca, que s'enfronta amb aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda al Nou Pinsbens, al Centre d'Esports L'Hospitalet. De fet, l'únic rival al qual ha aconseguit guanyar aquesta temporada. Tant de bo se'n repeteixi la mateixa situació. En bàsquet, jornada número 18, el bàsquet Sitges, que visitarà la pista del bàsquet Berga, un dels rivals amb problemes a la cua de la classificació amb aquest diumenge a 5:45 de la tarda. I en hoquei patins, a partir de la 17a jornada, el Club Patí Sitges, que juga aquesta nit, ho farà a partir d'un quart de 10 a la pista del Cambrils Club Hoquei. I un apunt de rugby. Aquest cap de setmana només hi ha Copa Catalana Femenina. Partit de la 3a jornada, a Santa Bàrbara, demà el sènior femení del Rugby Club Sitges s'enfrontarà al CEU L'Hospitalet. 4-3. Comencem. I 7 minuts de la tarda. Vinga, engeguem aquest temps d'agenda esportiva. Els estarem acompanyant com tots els divendres fins al punt de les 5 en punt de la tarda, i el primer que hem de fer és repassar ja tot el gruix de la jornada futbol base. Partits de la Blanca Subur, ho assenyalàvem ara fa uns moments, el juvenil A de Nacional, que rebrà a l'Hospitalet aquest diumenge amb el Nou Pinsbens a partir de 5:45 de la tarda. Amb el record encara d'aquell 0-1 de la primera volta, han passat molts mesos, anava a dir que ha plogut molt, home, molt no, però en qualsevol cas la Blanca ha estat l'únic rival al qual ha estat capaç de poder superar. L'única victòria, de fet, aquests 3 punts aconseguits serà ja fa, com dèiem, uns quants mesos al camp de l'Hospitalet. Tant de bo es repeteixi la mateixa situació, veurem, però la Blanca està lluitant, com aquell que diu, contra el rellotge per intentar el que a dia d'avui sembla materialment impossible, com és la salvació. D'aquests i d'altres partits en fem repàs com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Recordant de nou, doncs, aquest partit que jugaran a la Juvenil A diumenge, 4:45, Nou Pinsbens, l'Hospitalet. En fi, què es pot dir que no s'hagi dit?
Que esperem que no vinguin rabiosos, sent l'únic equip que hem guanyat, i que es vulguin venjar.
Clar, de fet, tens tota la raó del món. Es pot produir l'efecte contrari, que ells vinguin aquí, doncs, amb aquelles certes deutes pendents, no?
Sí.
Evidentment.
A part que anem justets, que haurem de tirar de cadets aquesta setmana, perquè el juvenil B també juga el mateix dia i pràcticament a les mateixes hores. I haurem de tirar de cadets per cobrir les baixes que té el juvenil A.
Déu-n'hi-do. A sobre, doncs, baixes per enrebre, com dèiem, a l'Hospitalet aquest diumenge a 5:45. La resta, Isidre.
Pues mira, tal com dèiem, el juvenil B es desplaça diumenge a 1:00 PM per jugar contra el Cubelles B. En categoria cadet, el cadet A es desplaça a Igualada el dissabte a 1:00 PM per jugar contra l'Igualada A. i el cadet B rep a Pinsbens el dissabte a les 6 de la tarda al Prat B. En categoria infantil, l'infantil A rep a Pinsbens el diumenge a les 12 del migdia al Sant Joan d'Espí B. L'infantil B es desplaça al Municipal d'Aiguadols per jugar contra el Sitges B el dissabte a les 9 del matí. I l'infantil C, el diumenge a les 10 del matí, rep a Pinsbens el Sant Sadurní B. En categoria Alevín, l'Alevín A rep a Pinsbens la Pobla de Claramunt A el dissabte a la 1 i quart. A l'Alevín B, també a Pinsbens, el dissabte a les 4 i quart, en aquest cas, rep el Sant Boià C. L'Alevi C es desplaça a jugar contra l'Almeda el dissabte a les 12 del migdia. A l'Alevi D aquesta setmana no juga. I a l'Alevi E rep a Pinsbens el Sitges D el dissabte a les 4 i quart. En categoria Benjamí, el Blanca Subur A es desplaça dissabte a les 12 del migdia per jugar contra el Barça a la Ciutat Esportiva. El Benjamí B es desplaça a Moja per jugar contra el Barça Olèrdola B el dissabte a les 9 del matí. El Benjamí C rep en Pinsbens el dissabte a les 12 del migdia els franciscans Sabadell A. I finalment el Benjamí D rep a Pinsbens el dissabte també a les 12 del migdia el Gelida A.
Doncs,
que Dios reparta suerte.
Això mateix, que hi hagi sort, evidentment, per tots i cadascun dels equips de la Blanca. En parlem dilluns. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana. Adéu-siau. Quatre i onze minuts de la tarda, coneguts ja amb els partits dels equips de la Blanca. Fem ara un repàs a tots els partits que jugaran els equips de la Unió Esportiva Sitges també en aquest cap de setmana. Comencem pels que juguen aquí al Municipal d'Aiguadols, són quatre. El cadet A rebrà amb el base Olèrdola demà dissabte a un quart i mig de dues. L'infantil A, com ens recordàvem ara fa uns moments l'Isidre, hi ha derbi, infantil A del Sitges amb el de la Blanca Subur, demà dissabte a les 9 del matí. El Benjamí D, que s'enfrontarà amb el Club Deportiu Unribes, ho farà demà dissabte a un quart d'una del migdia, i també demà dissabte a un quart d'una el Benjamí E s'enfrontarà al Club de Futbol Canyelles. Els equips que juguen fora de casa en aquest proper cap de setmana, és a dir, la resta, el juvenil, que ho farà amb el camp del Viladecans demà dissabte a 5:45 de la tarda, el cadet B ho farà amb el camp del base L'Arbós diumenge a les 10 del matí, l'infantil A amb el camp del Club Deportiu Unribes al Bosc de Plaça diumenge a les 10 del matí, l'Alevi A ho farà amb el camp del Castelldefels diumenge a les 9, l'Alevi B amb el camp del base Vilanova dissabte demà a 5:45, també demà dissabte a 5:45 l'Alevi C s'enfrontarà també amb el base Vilanova. Tenim derbi en categoria Alevi, l'Alevi D del Sitges que visita el nou Pinsbens per jugar amb el de la Blanca Subur demà dissabte a 5:15, l'Alevi E que jugarà amb el camp del Sant Cugat Sesgarrigues diumenge a les 12, el Benjamí A ho farà amb el camp de la Unió Esportiva Sant Andreu en categoria preferent demà dissabte a 4:15 de la tarda. Pel que fa amb el Benjamí B, jugarà amb el camp de l'Igualada demà dissabte a 12:15 del migdia. El Benjamí C ho farà amb el camp del Futbol Club Sant Boià diumenge a les 10. El pre-Benjamí A, al camp de la Noia demà dissabte a 12:15 del matí. I finalment, el pre-Benjamí B, que jugarà amb el camp del Santa Coloma de Queralt demà dissabte a 12:15 del matí. Un repàs també a la jornada de futbol femení, bàsicament per recordar els partits que jugaran els tres equips del Club de Futbol Sobrense. El primer equip, en partit de la primera divisió de la 18a jornada, rep el Club de Futbol Icomar aquest diumenge al Municipal d'Aiguadols a partir d'un quart d'una del migdia. Pel que fa a l'Alevi Infantil de segona divisió, partit de la 16a jornada, també juga a casa, en rebrà el Font Santa Fatjó diumenge a un quart d'onze. I en categoria Benjamí Alevi, també partit de la jornada número 16, el Sobrense jugarà a casa, ho farà davant el Club de Futbol Vegas aquest diumenge també a un quart d'onze del matí. I com els dèiem també fa uns moments, pel que fa a la jornada d'en rugby, només juguen aquest cap de setmana l'equip femení del Rugby Club Sitges. Bé, de fet, els veterans també juguen un partit amistós amb els veterans del Barça, però en qualsevol cas, partit de competició, com dèiem, de la Copa Catalana Femenina, el Rugby Club Sitges femení afronta el partit de la tercera jornada rebent el seu l'Hospitalet, partit que jugarà demà dissabte al camp de rugby de Santa Bàrbara. Començarà a 3:45 de la tarda. És un quart de cinc de la tarda, tornem al futbol, hem de fer prèvia ja de la jornada número 20, tant a segona com a tercera catalana, hi ha partits prou interessants. I comencem pel grup tercer de la segona catalana que ens arriba amb aquests partits. Sant Mauro, Sant Joan d'Espí, Olivella, Vista Alegre, Martorell, Marianao, Júnior, Sant Andreu de la Barca, Gornal, Unificació Bellvitge, Espluguenc, Prat B, Can Vidalet, Moja, Sobrense, Penya Unió, Màlaga i Sant Cugat, Vegas. I és que, de fet, si traiem i exceptuem el partit que jugaran el Sobrense aquest diumenge a partir de les 5 amb el Penya Unió Màlaga, del qual en parlarem ara fa d'aquí uns momentets, jo n'he assenyalat un, dos, tres com a partits prou interessants d'aquesta 20a jornada. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Un d'ells seria l'Olivella Vista Alegre.
Sí.
Quin seria un? Les que subratllaríem en vermell.
Sí, a més, aquí pot tenir la dificultat el Vista Alegre de jugar en un camp petit. El Vistalegre està acostumat a camp gran, de tocar-la. Aquí potser doncs, no es trobarà aquest espai per a tocar-la. I té davant un Olivella que doncs, els últims quatre partits, o els últims tres partits, per dir-t'hi més exacte, tan sols ha sumat dos punts.
Compta la situació de l'Olivella que ocupa el 13è lloc de la classificació. Té 20 punts, però és que si mirem una mica cap avall, veiem que el tercer per la cua, per exemple, el Sant Andreu de la Barca, en té 17. Per tant, està a 3 del descens.
Sí, sí.
Aviat està dit.
3 puntets. És que el que deia, no?, de los 9 punts que ha disputat, los últims 9 punts, tan sols ha sumat 2. I amb l'agravant que 6 punts los jugava a casa. I tan sols ha sumat 2. Sí que davant tenia la Unificació Bellvitge, però l'altre rival era el Sant Andreu de la Barca i tan sols va aconseguir empatar. Va al camp del Maianao i acaba perdent 2-0, no? Uh-huh.
Favorit al Vistalegre, és evident.
És favorit.
Per
és
situació, favorit. La classificació i per tot plegat.
És favorit, el que passa que de compte que l'Olivella es juga molt. No té mal equip, té un molt bon equip. Un Olivella que li està costant molt l'adaptació a aquesta categoria. Jo penso que s'adaptarà quan ja acabi el campionat, perquè doncs, li està costant molt. I no té mals jugadors, però que tingui en compte això el Vistalegre, que l'Olivella s'ho tira per tot.
Un altre dels partits destacats d'aquesta 20a jornada és el Gornal Unificació Bellvitge.
Boníssim.
Tenim
boníssim.
Derbi.
Boníssim.
Derbi de l'Hospitalet.
Sí, són dos equips de l'Hospitalet.
Tenint en compte que el Gornal, compta amb el Gornal perquè està cinquè a la classificació, sí que està potser un, no diré un lluny, no? Però està amb aquests 33 punts, i el Bellvitge, que haurà de defensar aquesta tercera plaça.
Sí, jo diria que és un dels equips més golejadors, Gornal, amb un equip dels menys golejats, que és la Unificació Bellvitge. Uh-huh. El Gornal té el màxim realitzador del grup, i la Unificació Bellvitge està fent un campionat, sobretot no encaixant gols, important. Estan en un... jo penso que és el millor moment del Gornal, però la Unificació Bellvitge no la pot deixar de banda, perquè està allà, és l'equip que menys gols l'han fet, i segur que li posarà molt difícil les coses si no acaba guanyant el partit.
Per tant, tercer classificat contra cinquè, un altre dels partits cinc estrelles d'aquesta jornada número 20. I també he volgut assenyalar, Toni, el canvi de l'Edmoja.
Sí, home, és un partit, sí.
De fet, perquè el canvi de l'Ed no deixa de ser líder i perquè vull veure com el Moja en respon, si presenta alguns símptomes de millora respecte a aquest últim mes de competició, tenint en compte que el Moja és el proper rival del Sobrense la setmana que ve, no l'altre, un cop hagi passat el Carnaval. Veurem com gestiona el Moja aquest difícil partit, aquesta difícil visita en el camp del líder, del canvi de l'Ed.
Home, si el Moja juga com va jugar el Municipal d'Aiguador, doncs que ha perdut una miqueta aquesta manera de jugar, perquè doncs ha perdut gas des d'aleshores fins ara, doncs el Moja segur que li donarà molta dificultat al canvi de l'Ed. També el Moja és un equip que juga molt al contraatac i lo té un atac mortífer, i en canvi el canvi de l'Ed és un equip que, doncs, a mi en atac no me va fer el pes, tot i que va guanyar el Sobrense 3-0, però va ser 3 errades del Sobrense, i en defensa sí. Penso que és un equip ben armat en defensa i que també busca molt el contraatac. Vull dir que són dos equips que es trobaran amb la mateixa armes, l'únic que l'agravant és que, doncs, el Moja, jugant a la contra, ja li va bé, però ells tindran que portar la iniciativa, el canvi de l'Ed.
Veurem, doncs, aquest partit que enfrontarà, com dèiem, el canvi de l'Ed i Moja. Deia fa uns moments el Toni, el Gornal té el màxim golejador, però és que la Penya Unió Màlaga té el segon màxim golejador.
Sí.
Es diu Jairo Conesa, i bé, s'haurà d'estar especialment atent també, no només a aquest jugador, evidentment, sinó al Penya Unió Màlaga en global, no? Però bé, atenció, perquè Jairo és un dels bons jugadors que té el Penya Unió Màlaga amb 11 gols, tot i que evidentment Josep Maria Mercè també té 11 gols.
Sí, 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 estan empatats tots dos.
Sí, sí.
El que passa és que potser ha jugat menys partits al Jairo, i per això queda primer, no?
Per davant, per minuts, la classificació.
Per minuts jugats, no? Segurament és per això. Però, home, és un jugador que ja al Sobrense se va complicar la vida allà.
Resultat de la primera volta, 2-3. Aleshores van marcar Cristian Laguna, que ja no hi és, Josep Maria Mercè i Alberto.
Sí. Doncs ni estarà Cristian Laguna
ni estarà Alberto.
Alberto per lesió, Cristian Laguna perquè, doncs,
ha deixat ja la disciplina del Sobrense.
Mentre el Sobrense jugui el diumenge, ell ja haurà debutat el dissabte
amb Alcubelles, sí, sí.
Doncs sí, el que passa és que, clar, el Sobrense continua tenint molta pólvora endavant, i si no té aquest jugador com el Cristian Laguna, segur, doncs, que no tenim tampoc Limón, perquè també és un jugador que ara estava entrant molt bé, segur que tindrà que fer la feina un altre i que la farà i força bé, no?
Bé, de fet, el lloc de Raúl Limón el podria ocupar perfectament Geri, que l'altre dia ja va poder reaparèixer després de la lesió, per tant és un cap per mans.
Sí, sí, i a més en Geri en un moment dolç, no? Perquè estava en el millor moment quan se va lesionar, i doncs ara repareix i és un jugador que pot aportar moltes coses. També està Cano, que és un jugador que també marca gols.
L'altre dia va començar el partit des de la banqueta, va haver de sortir a la segona
part. Sí, sí.
El que diem sempre, Toni, allò del fons d'armari,
Fons d'armari. Mm-hmm. El Sobrense té fons d'armari i pot afrontar molt bé aquest partit. És un partit que no se pot refiar, perquè de fet el Sobrense, amb els equips que ha patit més, han sigut els equips que estan a baix del tot. Perquè els equips de dalt, el Sobrense, doncs, com juguen a futbol, Sobrense passa per sobre, no? Però els equips que estan a baix li posen moltes dificultats perquè no juguen a res, tanquen, no li deixen espai, i més aquí al Municipal, no? Amb això té que tenir molt en compte.
I el Penya Unió Màlaga, que està jugant amb foc, ja es va salvar per un pèl la temporada passada d'evitar el descens. Encara recordem aquell Penya Unió Màlaga Sitges de les últimes jornades, quedava molt poc per acabar el campionat.
La penúltima era, no?
Probablement sí. Jo crec que sí, probablement parlem de la penúltima jornada. El Penya Unió Màlaga va aconseguir guanyar 1-0 a l'últim minut del partit. Va ser ja la condemna pràcticament definitiva dels Sitges per perdre categoria. I aquest any, fixa't, la situació del conjunt de Sant Boi ara és cué amb 14 punts després d'aquestes 19 jornades, només ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 2 i ha encaixat 13 derrotes. De fet, és l'equip que, evidentment, ha perdut més partits.
Sí, el que passa que és un equip que està baix del tot.
I l'equip que encaixa més, eh? Ha encaixat 48 gols, eh? Sí. És de llarg l'equip que encaixa més, eh?
Sí, sí, sí. És que era el que volia dir, no? Que compta amb la penya Unió Màlaga, que té bons jugadors a davant, però que el Sobirense li pot fer mal a darrere, no? Defensivament, a mi no me va causar bona sensació. Me va causar molt bé a la segona part, i precisament quan va sortir Jairo, doncs que va ser el que li va complicar una miqueta la vida al Sobirense, que encara no ens entenem perquè no va sortir a la primera part, i va sortir, l'entrenador va treure la segona i va revolucionar el partit. Uh-huh. Però el Sobirense és més equip que la Penya Unió Màlaga, i que en atac el Sobirense pot fer mal sempre quan li surti les coses bé, perquè defensivament és un equip que a mi no me va causar bones sensacions.
Uh-huh. Important que el Sobirense asseguri els 3 punts aquest diumenge, Toni, aquí al Municipal d'Iguadols, per si... Bé, el Bellvitge pot punxar el camp del Gornal, veurem. El Vistalegre a Olivella, a veure com respon. Cal estar atents, no?
I que ho sabrà ara... tot, eh?
Sí, 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 sí.
Vull dir que quan jugui el Sobirense sabrà el que han fet l'ordre.
Sí, perquè de fet el Sobirense és...
És l'últim.
Sí, sí, és el que tanca la jornada, diumenge a les 5. Sí. La resta hi hauran jugat tots entre demà i diumenge al migdia.
Per això que... això també és un problema, eh? Saber que l'ordre més han tret aquests resultats, tu surtes amb aquella motivació especial de guanyar el partit i a vegades...
Ves l'arma de doble fil, no? Vull dir, et pot servir per motivar-te si cal una miqueta més i bé, saber que els teus màxims rivals a dia d'avui doncs han guanyat, doncs això potser encara t'obliga una miqueta més i et pot servir de pressió excessiva, no? Dir, ostres, compte, perquè si no guanyo, sí, o em deixo punts, la cosa queda una mica despenjada, no? Però bé, en qualsevol cas, benvinguda sigui aquesta pressió, eh?
Sí, sí, això sí, saber el que ha fet l'Ordemè i davant d'un equip on teòricament ja l'has guanyat al seu camp i que tu pots guanyar-lo perfectament aquí.
Uh-huh. Veurem doncs aquest Sobirense Penya Unió Màlaga, la cita, recordem, aquest diumenge a partir de les 5 al Municipal d'Aiguadols. gairebé 4 i 27 minuts de la tarda. En repàs ja dels partits de la 20a jornada del grup 12 de la tercera catalana. Són aquests: Penya Jove en Riu de Villes, el Sant Pere Molanta Unió Esportiva Sitges, l'Òdena Fundació Atleti Vilafranca, la Múnia Carme, Cubelles La Granada, Calaf Montserrat Igualada, Base Espirall Piera, Sant Cugat Ses Garrigues Les Roquetes i Ribes Anoia. Home, aquí també hi ha uns quants partits, Toni, a destacar, eh? Més enllà del partit que jugarà amb els Sitges aquest diumenge al camp del Sant Pere Molanta, a partir d'un quart d'una del migdia, terreny històricament doncs dificilíssim, no només pels Sitges, sinó per tots i cadascun dels rivals, tenim, fixa't, demà a la tarda, un Òdena Fundació Atlètic Vilafranca, primer contra segon. Uf. Una bona oportunitat per la Fundació Atlètic Vilafranca per intentar apropar-se una miqueta a l'Òdena i per apretar una miqueta la classificació, que recordo com està a hores d'ara. Òdena és primer amb 51 punts i la Fundació Atlètic Vilafranca és segon amb 44. Es va deixar 2 punts l'altre dia amb el Molanta, precisament. Un Molanta que, per cert, anava guanyant 0-3 i que al final doncs, va veure com la Fundació li empatava el partit. Per tant, ha perdut 2 punts importants que veurem si demà és capaç de recuperar en un terreny de joc, de moment, inabastable per ningú. Sí. Ja que aquest Òdena està immaculat.
No perdona el seu camp. A més, aquest Òdena va empatar el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca i tu deia que això era un bon partit doncs, per escurçar la diferència a la Fundació Atlètic Vilafranca. Sí, guanya, però compte, si el Cubelles guanya, escurçarà diferències si la Fundació Atlètic Vilafranca perd. Perquè doncs, el Cubella, escurçar ara ha estat 10 punts i es col·locaria 7, eh?
Sí, Sí, sí.
I és de les últimes...
De la mateixa manera, crec que pot estar pensant hores d'ara a l'Òdena, que si guanya el partit demà se'n va de 10 punts. Per tant, ja una diferència bastant, bastant important, tenint en compte que ja hem començat la segona volta i que, vaja, jo repeteixo, veig difícil que l'Òdena deixi escapar aquesta gran oportunitat que aquesta temporada se li presenta.
Jo penso que guanyarà, me dona aquesta sensació, i a més me dona la sensació que si no se marxa tot l'equip de vacances, aquest Òdena, aquest Òdena té assegurada, a veure, si no fa el tonto,
sí, sí,
té assegurada totalment ja doncs aquesta competició, perquè li treu 7 punts a la Fundació Atlètic Vilafranca, però tu mira com va un i com van un altre. És que l'Òdena no ha perdut cap partit. Sí, sí, que la Fundació ha perdut un.
Sí, sí, té números l'Òdena, bé, increïbles, no? De 16 victòries, 3 empats, cap derrota. És l'equip de llarg que marca més gols. Pensa que l'Òdena ha fet 76 gols i que el segon equip que ha fet més, si no m'erro, és la Noia amb 56.
20 gols més.
Imagina't, 20 gols més, eh? 20 gols més.
És massa, eh?
Són números increïbles, en repeteixo.
Molt gols.
En contra, sí que han encaixat 26, hi ha un equip que el supera en aquest apartat, que és la Fundació, que ha rebut 19 només. Per tant, Toni, això explica a dia d'avui que l'Òdena estigui com està.
Sí. Sí, no tindrà a veure, jo ja he dit
no
que
serà un partit fàcil,
no
evidentment.
No serà fàcil perquè
jugar dels dos.
Jugar amb l'equip que menys gols ha encaixat, és un equip molt treballat i que no serà fàcil. El que passa que clar, si tu mires aquests números de l'Òdena, és que marcar un gol ja guanyes el partit, sempre quan no te faci a tu, no? Però és que l'Òdena defensivament també està força bé, no tan bé com a la Fundació Atlètic Vilafranca, però és que ofensivament és el millor, però a distància de l'Òdena.
Un altre dels partits que podem destacar d'aquesta vintena jornada és el Cubelles la Granada.
Sí.
Tu deies que el Cubelles podria aprofitar una miqueta si la Fundació perdés a Òdena de retallar-li una miqueta la distància.
Clar, és que
jo si continuo pensant que el Cubelles fa tard.
Sí, però compte, que si guanya es col·loca 7 punts.
Jo considero que 7 punts a dia d'avui...
Sí, però encara té que jugar la Fundació de Tibi Lafranca.
Sí, la meva opinió.
Encara té... Sí, no, correcte. Jo poso els números.
Sí, sí, tu fas el contrapunt.
Jo poso els números.
Sí, evidentment, numèricament, matemàticament, encara té opcions, però jo crec que fa tard.
Si es corça a diferenciar demà, si es col·loca 7 punts,
sí,
la Fundació encara té que jugar amb el Cubelles. Si el Cubelles guanya, que jugarà a Cubelles... Si el Cubelles guanya, es col·loca 4 punts.
Toni, ara m'estava fixant, perdona, Tu estàs parlant del Cubelles.
Sí.
Molt bé, em sembla perfecte. Però és que, fixa't qui va tercer, és el Piera, té 40 punts.
Sí.
Si demà la Fundació perd, posem per cas,
sí,
i el Piera guanya el seu partit, que juga al camp del Basés Pirall, el Piera es col·loca a un punt de la promoció d'ascens.
Sí, eh? Sí, 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 sí.
Aquest
sí.
Piera,
Sí, sí.
Aquest Piera del no,
que... Un Piera que en dos cares, Un Piera que jo vaig veure al seu camp, no me va agradar gens, me va agradar més els Sitges, i el vaig veure a Cubelles i me va agradar molt. És un equip molt treballat.
Imagina't...
Que sap el que juga,
Clar, que deu estar pensant on es darà el Piera, no? Deu estar resant gairebé perquè la Fundació perdi el seu partit i així quedar-se a un punt d'aquest segon lloc.
Sí. Sí,
és a dir, el Piera ara té, suposo, com a objectiu el fet d'intentar abastar aquesta segona plaça.
Sí, és així.
Tenint en compte que el líder, ja ho hem comentat, s'ha disparat.
Aquest s'ha disparat, però és així, i a més té un Piera que encara té que jugar amb l'Òdena, i un Piera que encara tindrà que jugar amb el Cubelles.
Sí, sí, i ha de venir aquí a Aiguadols, també.
No, Cubelles ja ha jugat els dos partits. El primer el va perdre a casa i el segon el va empatar al camp del Cubelles.
Veurem. Toni, els Sitges.
Doncs els Sitges...
Veurem quin Sitges...
Home, no crec que vari molt els Sitges de lo que vam veure, no dic en joc, dic d'equip, de lo que vam veure el dissabte. Home, és un Sitges que està millorant, que comença a recuperar tots els seus efectius i que amb els seus efectius, si des de darrere ja comença a tenir tranquil·litat, té un porter doncs, que assegura... això, tranquil·litat, una defensa que es comença
a recomposar de nou
els seus efectius, i un mig del camp on que jo crec que inclús l'altre dia faltava Pepe, i per mi Pepe en el mig del camp fa molta feina. Crec que aquest Sitges està millorant molt en tot, té que millorar algunes cosetes, però això és normal, encara té temps, i home, per anar escalant jocs, jo crec que està en bona predisposició, no?
Què tindrà al davant? Doncs el Sant Pere Molanta, i el Sant Pere Molanta a dia d'avui és 11è a la classificació, ha sumat 22 punts amb un bagatge de 5 victòries, 7 empats i 7 derrotes. El conjunt de Pere Costa, Toni, que no ha acabat, sembla, de donar aquest pas cap endavant.
Sí, no ha acabat de fer net. No ha acabat de fer net. És un equip, doncs, que amb Pere Costa a la banqueta semblava una cosa, i de fet fa partits molt complicats i treu bons resultats i acaba de perdent punts que realment són, teòricament, tindrien que ser més assequibles per ell. És un equip, de moment, una miqueta irregular. Jo crec que si aquest equip és una mica més regular, acabarà tranquil a la taula de la classificació. Home, en Pere Costa s'ha trobat moltes coses, vicis, coses que ell té que anar canviant, a fer fitxatges, doncs, a poc a poc. El que passa que, doncs, és un partit en el que és maco per veure'l, perquè veiem un Sitges que s'ha retrobat amb tots els seus efectius, que fins i tot ha incorporat un jugador que pot anar molt bé, i un Molanta, doncs, que va entrant, i que potser el 3-3 de Vilafranca, tot i que va acabar empatant, home, aquest punt també motiva, tot i que tenia els 3 punts a la butxaca.
Evidentment, mira, li podem preguntar al Pere Costa, que és el tècnic del Sant Pere Molanta. Pere Costa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé.
Esperant, suposo, el partit de diumenge i intentant trobar, com dèiem ara amb el Toni, les millors sensacions pel Sant Pere Molanta, que vist des de fora, Pere, nosaltres tenim aquella certa sensació que l'equip encara no ha fet el pas endavant.
Bueno, és que tenim que pensar que aquest Molanta, comparat amb anys anteriors, és un Molanta nou. Aquest any, doncs, bueno, ha hagut una sèrie de canvis, han fet un fitxatge de gent molt jove i, bueno, això costa adaptar-ho. A sobre, bueno, va haver-hi un canvi d'entrenador, vam entrar nosaltres, hem anat perdent efectius, pues, per diferents circumstàncies i, bueno, al final adaptar-ho tot això té un període més d'adaptació. A vegades, pues, hem pecat d'ingenus i de novells, però, bueno, jo estic content amb el treball que s'està fent.
Del Molanta que tu et trobes quan agafes l'equip, el que tenim a dia d'avui, li has vist una millora?
Sí. Ja et dic, el que passa que hi ha dies que, bueno, l'altre dia ho deia amb uns companys vostres, que hi ha dies que em deien, ostres, després del partit de Vilafranca, si juguéssiu així sempre, bueno, si juguéssim així sempre serien màquines, no? I sí, els jugadors, pues, no són màquines, hi ha dies que tenen millors, hi ha dies que tenen pitjors. I llavors, però, bueno, s'ha d'adaptar que facin el màxim possible el que tu dius. Ja,
escolta'm, Pere, l'altre dia vau estar a punt de donar, com es diu, la campanada o la gran sorpresa en el camp de la Fundació, un partit que teníeu perfectament encarat i al final la Fundació us acaba empatant. Suposo que, bé, sí que és un punt molt bo per vosaltres, però tal i com anava el partit, la sensació de que en vau perdre dos.
Mira, no, l'altre dia ja jo penso que els meus jugadors l'altre dia van fer un partit brutal, d'esforç, de joc, de ganes, d'intensitat, i mai, ja ho vaig dir, mai parlo dels homes que ens jutgen, que són els àrbits, que ho intenten fer el millor possible. No em queixaré mai, perquè és difícil pitar, però que sí que em queixo és del canvi de criteri. Llavors hi ha un canvi de criteri, hi ha una jugada puntual que amb 1-3 fa que ens pita un penal en contra, que fa que la Fundació fiqui el partit. Llavors, bueno, això és el que sí que em va decebre una mica. La resta, bueno, si haguessis, veient el partit, et quedes amb males sensacions perquè has perdut 2 punts, però si haguessin dit, hòstia, abans d'anar al partit tal com anaven, després de perdre a casa contra el Carme fent un partit horrible, doncs dius, bueno, un punt és un punt.
Clar, passades les hores, passats els dies, suposo que ho valores tot d'una manera més diferent, no? Dius, hem sumat un punt al camp del segon classificat, però suposo que quan acaba el partit veus els dimonis, no?
No, ja et dic, em vaig enfadar moltíssim perquè vaig pensar que em vaig sentir realment estafat i robat. Perquè, ja et dic, la mateixa jugada en diferents temes, a un cantó pites, l'altre no pites, ja et dic, si jo no em queixaré, ja et dic, no em queixaré si pita una falta o no la pita, me'n queixo del canvi de criteri d'un àrbit, i llavors això sí que em va molestar molt, i sé que és difícil pitar, i ja et dic, i no em queixo si pita fora de joc, si pita falta, no, em queixo del canvi de criteri, de coses de reglament bàsiques que no les va aplicar, llavors sí que m'enfado, mm-hmm. perquè penso que els meus jugadors estan fent un esforç brutal, igual que si el dia del Carme em dius, espera, em mereixia guanyar? No, em mereixia perdre no 0-1, no, 0-2, 0-3, si fa falta, perquè vam jugar horrible i no té culpa ningú. Tenen culpa els meus jugadors, però la resta, l'altre dia, no. La resta, l'altre dia penso que va haver-hi, ja et dic, decisions alienes que ens van perjudicar.
Vista la vostra situació a la classificació, en aquest 11è lloc, amb aquests 22 punts, objectiu, Pere, d'aquí al final, intentar cercar aquesta regularitat?
Sí, el primer objectiu principal, tal com vam agafar l'equip que anava a baix, quart per la cua, així, és salvar la categoria al màxim possible i muntar un bloc de cara al futur, perquè és el que em van demanar i és el que treballarem. A partir d'aquí, jo penso que estem en una situació que no ens podem dormir, perquè els de baix van puntuant, i al cercar el màxim possible, el més aviat possible, pues una salvació, i després pues bueno, jugar més tranquils.
És un equip de futur, com deies, per tant, intentar assentar les bases aquesta temporada per l'any que ve donar el pas endavant aquest, que fa falta, potser?
Veurem. Primer de tot, ja et dic, és assentar-se a la categoria. Ja et dic, hi ha jugadors que han sortit de juvenil d'aquest any, juvenils de la Blanca que va pujar l'any passat, juvenils de la Fundació que estava primera i ja hi van acabar. O sigui, tot això és un model nou. L'any passat només quedaven tres jugadors, que era l'Eli, l'Andrés Gil i l'Álvaro Cardiel. La resta, tot un equip nou, i tot un equip nou costa adaptar-lo. A més, si són juvenils, que és el primer any d'amateur, encara costa més. Per tant, si assentem tot això i l'any que ve ens deixen treballar tranquils, doncs, bueno, ja, aspirar, doncs, si aquest any quedem desens, doncs, l'any que ve millorar aquesta classificació, per dir-ne alguna
cosa. Jo no sé, Pere, si dir-li llegenda o no, però bé, quan sempre parlem dels partits que ha de jugar el Molanta amb un equip de Sitges, sigui el Sitges, sigui el Sobrense, doncs sempre parlem de les dificultats que tenen els rivals en treure bons resultats d'aquí de casa vostra. Teniu un actiu molt important que és el terreny de joc. Amb això s'hi juga també, no?
Sí, bueno, pues tu entrenes cada dia en un camp de gespa natural, que és molt difícil, és més complicat que un camp de gespa artificial, que normalment sempre et bota uniforme. Aquí hi ha moments que no, perquè el camp, malauradament, pues, a vegades no està en les millors condicions.
Com està per ser ara? Perquè aquests dies, clar, amb el fred que ha fet, no sé si ha glaçat, no ha glaçat, aquí on esteu...
Dintre el CACAM no està malament. Val. Dintre el CACAM no està malament. No està, ja et dic, no està en les millors condicions possibles, sí. Però no és una catifa com camps de primera divisió, però tampoc està malament. Ja. A veure, el hàndicap és aquest, que clar, tu treballes i entrenes en un camp que més o menys el coneixes. Algun avantatge s'ha de tindre, també.
Està clar. El partit de diumenge amb els Sitges. Pere, bé, un Sitges que està potser un palet millor que vosaltres a nivell de puntuació.
Bon equip, a Sitges, eh?
Què em pots dir?
Molt bon equip. No, l'he vist bastant aquest any.
Sí?
L'he vist bastant perquè em coincideix que juguen dissabtes a la tarda, puc anar a veure'l. Bon equip, m'agrada. Sobretot de mig del camp endavant. Té molts bons elements.
Té potser allò que deies tu fa uns moments del teu equip, no? Allò de la joventut, no? Un equip jove, un equip més de futur que no pas de present.
Sí, però bueno, al final a mi m'agrada treballar amb gent jove, per tant veig que perquè tenen ganes de treballar i tenen ganes de pujar endavant i tal, i veig els Sitges similar situació al Molanta d'aquest any, eh? Més o menys equips parells que bueno, treballen molt bé. Davant tenen gent bona, de qualitat, i ja et dic, i a mi les vegades que l'he vist m'ha agradat.
De les poques pistes que ens pots atorgar, que ens pots donar, Pere, i ara que no ens escolta ningú, quin Molanta veurem diumenge o què es pot trobar als Sitges diumenge quan l'àrbitre faci sonar el seu xiulet?
Bueno, jo espero veure el Molanta que vaig veure el dia la setmana passada contra la Fundació. Molanta, directe, un Molanta que hi va a totes, que apreta molt bé, i això és el que espero veure. Després amb la pilota, pues, bueno, intentant fer les coses que estem treballant i que ens estan portant, pues, els dies que ho hem fet, a aconseguir bons resultats, però espero això, Molanta, pues, que sigui bastant intens i un ritme alt de joc, no?
Més enllà del partit d'aquest diumenge, Pere, et pregunto i aprofito que tinc aquí el telèfon, com estàs veient la competició, aquest Òdena que de moment està aquí dalt, intractable, la Fundació que demà té una bona oportunitat si aconsegueix un bon resultat a Òdena precisament, com ho estàs veient tot plegat?
Demà es pot decidir una lliga, no?
Probablement, sí, perquè si l'Òdena guanya...
Penso que demà, si l'Òdena guanya, pràcticament sentència la lliga. Jo penso que l'Òdena és un grandíssim equip. I a més ho està fent bé. Quan tu portes els partits que portes de lliga i no has perdut cap, algú estàs fent bé. A més, has tres resultats molt bons. Has golejat a molts llocs i estàs fent gols. Per tant, l'Òdena està per sobre. I després, bueno, hi ha un grupet d'equips, Fundació, Piera, Anoia, i que estan ahí, Calaf, que s'ha despenjat una mica, Cubelles, que jo el Cubelles no el descarto tampoc, que estiguin allà lluitant per la segona posició. I la resta, pues, bueno, lluitarem per estar pues, de partida del setè cap a avall i tal.
Molt bé, doncs tens aquí el Toni que també vol comentar una coseta.
Molt bé.
Què tal?
Hola, Toni. Bé,
escolta, et coneixo molt, no? Com et trobes a Sant Pere Molanta?
Bé. Molt bé.
Sí? Sí. Et deixen treballar?
Sí, i després és que, clar, també et diré que després de les experiències de l'any passat entre Riudevillas i la Fundació, doncs clar, ara estàs una mica millor, sí.
Fas una miqueta, estàs fent una miqueta en totes les competicions, des de l'any passat fins ara, en els equips que han anat, de bomber, no? Perquè arribes allà no et trobes pràcticament, trobes tot cremat, no trobes jugadors i tens que fer un equip, no?
Bueno, aquí hi havia un grup de gent. Hi havia un grup de gent i jugadors i tal, i el que passa que, bueno, hi havia gent molt jove que potser no se sentia en disposició de jugar, no havia tingut potser els minuts o la confiança de jugar. Hi ha gent que marxa, hi ha gent que per motius X decideix marxar, i bueno, hem tingut que incorporar quatre jugadors i a poc a poc muntar o fer un equip.
I tu hablaves de futur. Ja aprofito, tu has anat aquest any a cobrir doncs aquest temps, aquesta mancança, i ja que parles de futur, el futur és seguir en el Molanta, el teu?
Bueno, si tot va bé i acaba bé, que jo espero que sí, i anem treballant així, jo espero que sí, poder continuar, per lo menos iniciar alguna cosa, no? Una temporada un altre cop i tindre una mica expectatives de muntar-ho pues, al teu ritme, fer incorporacions si s'han de fer i treballar des del principi amb un equip una mica fet i amullat a les teves maneres de treballar, no?
Perfecte, Pere, doncs gràcies per atendre la nostra trucada, que vagi molt bé i molta sort de cara al futur.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda, adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
I com deia aquell, en el futur Dios dirà.
Sí,
amigo.
Sí, sí. Sí, sí.
Però una miqueta el que li preguntaves, no, Toni? La sensació aquella de ser apagafocs, no?
Sí,
que arribes als equips, evidentment, amb la temporada ja començada, amb equips amb problemes, sí, amb molt matoll cremat, sí. I treure la manguera i intentar apagar el foc com sigui, per com molt bé explicava el propi Pere Costa, no? De moment, haig de pensar en salvar l'equip.
Sí.
És a dir, allunyar-lo al màxim de les places de l'ascens.
És un entrenador que sempre ha tingut que arribar a equips que ja han començat la temporada. Ell va començar una temporada amb el Sant Quintí de Mediona i va acabar pujant a l'equip a la tercera catalana. Després va baixar, no?
Sí, sí. Doncs, però ell, la temporada passada va tornar a baixar.
Ell va pujar a l'equip a tercera catalana. Després no va estar conforme amb els mètodes de la Junta i va marxar, no? Perquè pensava que ell volia un altre objectiu. Va estar en el Sant Pere Rodríguez, va estar a la Fundació Atlètic Vila, la Fundació
Base Vilanova.
Base Vilanova. Mm-hmm. Ara l'ha tingut que tocar anar al Molanta i doncs sempre ha portat aquesta...
Sí, aquesta dinàmica,
aquesta dinàmica, sí, sí. No? I a veure si en aquest equip li donen a l'equip l'any que ve, pot fer un equip ell com ell vol, i segur que veurem un Molanta molt diferent, perquè és un home que veu molts partits, que està molt sobre del futbol.
Sí, sí, ja
i que
dit, la, ja i que ho ha dit ell mateix, que havia vist diverses vegades els Sitges, havia tingut l'ocasió i...
Està a tots els camps, jo sí, el trobo a tot arreu. I és un home doncs, que l'agrada molt el futbol.
Diumenge, a un quart d'una del migdia, aquest Sant Pere Molanta, Unió Esportiva Sitges. Difícil pels Sitges, però també difícil pel Molanta.
Sí, sí, no, no, jo confio molt en els Sitges, jo confio molt en els
Més
Sitges.
Més enllà de les, de les qüestions referents al terreny de joc i que, com deia el propi Pere Costa, bé, no està bé del tot, però tampoc està tan, tan malament, Però el Juanjo preguntava l'altre dia amb el Manel Durán que com estava el camp, però bé, esperem que la cosa aguanti. 4:49, seguim. Hi haurà gent que aquest diumenge anirà cap a Berga i no pas per fer la Patum, sinó per jugar amb el bàsquet. El bàsquet Sitges s'afronta el partit de la 18a jornada per jugar a la pista del bàsquet Berga, un dels equips amb problemes a la part baixa de la classificació, partit que jugarà a 6:15 de la tarda. I un d'aquests integrants de l'expedició del bàsquet de Sitges és en Mauro Pérez. Mauro, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Partit d'aquells que preocupen i de quina manera el vostre entrenador, l'Edu, tenint en compte una miqueta la situació de l'equip del Berga, un equip que només, si no m'erro, ha guanyat 3 partits, que té ganes de sortir d'aquí. En fi, tots els condicionants perquè el Berga pugui donar la sorpresa i vosaltres quedar-vos amb un pan de nas, així d'entrada.
Sí, la veritat és que el Berga és gairebé els últims cartutxos que tenen per intentar això, entrar al play-out ni que sigui entrar en aquestes places de promoció de l'ascens, perquè recordem que els dos últims classificats baixen directament i ells l'objectiu principal que tenen és això, intentar escaullir-se d'aquestes dues places que fan baixa directa, perquè recordem que el Vera ja està molt lluny d'intentar no promocionar, per tant, això, intentar ells promocionar i és de les últimes opcions que tenen, per tant, ells aniran a donar-ho tot. Sí, sí.
La lliçó de Sant Boi... Podríem dir que està més o menys apresa, tenint en compte que ja es veu refer guanyant a la pista de la S, a l'Hospitalet, l'altre dia aquí amb el Casal, doncs partit que guanyeu de 27.
Sí,
ui, Mauro, et sentim fatal. Ara sí. Doncs escolta'm, Mauro, t'escoltem com si estessis a Berga, sí? Gairebé.
No m'escolteu bé? Ara sí, millor?
Ara sí. Aprova't el telèfon al màxim possible perquè és que és com, és com si t'anessis allunyant i tornant.
Ara millor?
Ara sí, ara perfecte.
Vale, doncs això, que sí que és un tòpic això que diuen que de les derrotes s'aprèn, i jo crec que des d'aquesta derrota que ens hem centrat i anem a cada partit al 100%, sí, sí.
Bé, segur dels que la setmana que ve haureu de jugar. Si no m'equivoco, no? Setmana que ve, cap de setmana de Carnaval...
Sí.
Jugareu?
Sí, juguem a casa, sí, tenim partit dissabte a casa, sí.
Val, perfecte. Diumenge, 6:15, com dèiem, aquest partit que afrontarà amb el bàsquet Sitges a la pista del bàsquet Berga. Si parlem de la tercera catalana, tenim derbi aquest cap de setmana, el Sènior B que juga a Cubelles, un bon partit, aquest dissabte a 7:15. Mauro, aquest Sènior B que sembla que estigui trobant el camí.
Sí, la veritat és que el senyor B està donant molt bona imatge setmana sense rere setmana i ara s'està veient amb els resultats. Van donar la campanada al guanyar contra Casal Vilafranca, un Casal Vilafranca que estava el tercer classificat, i Sitges va fer un partit molt seriós i va endur-se la victòria. Per tant, amb molt bona dinàmica, jo crec que si Sitges vol intentar treure el cap per les posicions capdavanteres, és de les últimes opcions que té, i jo crec que serà un derbi molt maco. Sí.
Demà, com dèiem, a partir d'un quart de vuit, i si parlem de la segona catalana femenina, a partir de la jornada número 17, el bàsquet de Sitges té un nos aquest diumenge perquè rep el Xamba, que és el segon classificat, però bé, ve d'una molt bona victòria l'altre dia a Cerdanyola, per tant, amb els ànims una miqueta cap amunt.
Sí, sí, la veritat és que sí, venen d'aquesta victòria una mica balsàmica, perquè recordem que el senyor feminista en una posició una mica
delicada,
complicada a la taula, sobretot perquè això, ara mateix està en lloc de promoció, i jo crec que el senyor femení s'ha de començar a fer una mica fort a casa, s'han de fer fortes a casa, perquè una dada, sobretot a casa han guanyat 6 partits en total, i d'aquests 6 només n'han guanyat 2 a casa,
ja.
I jo crec que aquesta dada és una dada que fa mal, perquè si tu realment el que vols la primera temporada sobretot és afiançar-se a la categoria i com a primer objectiu la permanència, jo crec que és crucial estar fortes a casa. Jo crec que això ho han d'arreglar, i per què no aquest primer pas contra el Xamba a casa. Sí.
Serà difícil, perquè tornem a repetir, el Xamba arriba com a segon classificat, com un dels bons equips de la categoria, però bé, no descartem que el Sitges pugui fins i tot endur-se el triomf, a partir que juga, per cert, no ho han dit, diumenge a partir de les 6 de la tarda. 4:54, Mauro, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, i que hagi sort,
sí.
A Berga.
Sí, a veure si ens enduem i seguim amb aquesta dinàmica i acabem amb una derrota, i que és aquest l'objectiu, sí, sí.
Perfecte, gràcies, adéu-siau.
Vinga, fins a vosaltres.
Recapitulem, el sènior A del bàsquet Sitges, que juga diumenge a 5:45 de la tarda a la pista del bàsquet Berga, el sènior B que ho farà a la pista del Cubelles demà dissabte a 7:45 de vespre, i el sènior femení que en rep el Xamba Vilafranquí aquest diumenge a Pinsbens a partir de les 6. I si parlem d'hoquei patins, en aquests minuts finals d'agenda esportiva, recordarem així d'entrada que en partit de la 17a jornada de la segona catalana en el seu grup primer, el Club Patí Sitges juga avui a 10:15 de la nit a la pista del Cambrils. Toni, el Cambrils és cué, només ha sumat 2 punts, és a dir que no ha guanyat cap partit.
Home, és un partit per
guanyar. Per tant, hem d'entendre que el Club Patí Sitges no faci el préssec, com es diu en aquests casos.
No, home, esperem que no, esperem que sigui la segona victòria amb Jordi Pena a la banqueta, doncs davant d'un equip que és cué, que sí que te tens que desplaçar fins allà, que és Cambril, que n'hi ha un trosset,
que és a 10:15, que saps que tornaràs tard,
tot el que vulguis.
És a dir, tots els condicionants per entendre un partit o per fer d'aquest partit d'aquells típics que fan mandra, però compte, perquè evidentment els números són els que són, no? I clar, si tu vas a Cambrils, repeteixo, i no aconsegueixes guanyar, tens la sensació, evidentment, que molt malament.
No,
molt
jo estic convençut de que doncs trauran un bon resultat, guanyaran. És un equip que se comença a veure cosetes amb el Jordi Pena. Ara és una altra manera de jugar, perquè cada entrenador té el seu mètode, no? Però bé, jo crec que avui pot aconseguir una bona victòria, i això, sumar 3 punts més, que cap i a la fi el que té que fer el Patí,
sí,
anar
sí.
Sumant.
Recordem que el Patí Sitges a dia d'avui és 6è a la classificació, té 25 punts, bé, està lluny de les primeres places. El liderat l'ostenta el Castellet amb 43 punts. Fixa't, Toni, que el Castellet li treu 7 punts al segon, que és el Calafell,
Sí. Sí, sí.
Vull dir, per tant, el Castellet és el gran dominador aquest any d'aquest grup de segona catalana. Tercer, el Vilaseca amb 34, el Casal Espluga també amb 34. Entre aquests 4 equips, jo penso, estan les dues primeres places.
Sí.
Tenint en compte, vaja, jo diria només una plaça, que és la segona, perquè, repeteixo, el Castellet sembla que la té ja pràcticament assegurada.
Sí,
pràcticament.
Un Casteller que va perdre categoria l'any passat, que aquest any recuperarà una altra vegada la categoria, i el que té que fer el Sitges és de l'altra lliga, perquè de fet aquí hi ha tres lligues, la lliga de dalt, la lliga del mig i la lliga de baix, doncs de la lliga del mig queda si pot quedar el primer,
sí,
millor
el primer de la lliga del mig,
correcte,
evidentment, que
correcte.
Una miqueta és el la que marca el Vilanova, no? Que té 28 punts, total 3 punts més. En fi, veurem què passa, com dèiem, en partit aquesta nit a un quart de 10 a la pista del Cambrils. Recordar també que en partit de la Copa Federació Júnior el Sitges rep demà els Monjos a 6:45 de la tarda, que el Campionat de Catalunya Juvenil el Club Patí Sitges juga a Lleida, a la pista del Lleida Llista aquest diumenge a 6:15 de la tarda. En categoria infantil, partit també de la Copa Federació, l'infantil A que en rep el Vigas i Riells demà dissabte a 6:15, a la Copa Barcelona Benjamí, el Benjamí que rep el Vilassar demà dissabte a 12:00 de migdia, i el Campionat de Barcelona, pre-Benjamí Iniciació, el Club Patí Sitges també juga a casa, en rep el Vic demà dissabte a 11:45 del matí. És aquest el plàning que tenen per aquest cap de setmana els equips del Club Patí Sitges. Amb això acabem. Toni, gràcies.
Molt bé.
Molt bona tarda i bon cap de setmana. I a vostès també, agrair-los una setmana més al fer-nos confiança. Retornem dilluns a partir de 4:00 de la tarda al temps de descompte. Bon cap de setmana. Adéu-siau.